Donem la benvinguda a en Miquel Costa en la seva contraportada cultural. Molt bones, Miquel.
Bon dia, Pepo. Bon dia i clar dia, no? Fa un dia molt clar.
I clar dia. Has vist la fotassa que ens ha passat en Jaume Escandell?
No l'he vist. Es veu Mallorca o què?
Es veu Mallorca, però sí. Que està aquí, vas nedant.
Sí, sí. Avui és el primer que m'he trobat ara quan m'he aixecat a casa. He agafat el cotxe i des de casa... Ostres, sí, quina foto. Molt bé.
Això, sí, sí,
es veu perfecte, eh?
Entenc que és com la zona de Sacala, no, això? O...
Sí, això és baix de casa, sí, 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 exacte. Sí, ell viu allí molt prop, allí just darrere casa. I avui, quan he agafat el cotxe, he anat cap al poble a fer un cafè i m'he trobat a Mallorca, allí davant. Jo l'havia vist alguna altra vegada, a vegades es veu quan fan dies molt clars, però jo, la veritat, tan clar com estava avui, no l'havia vist mai.
Bé,
això ens fa sentir més units, possiblement, no?
I ara hora, no?
Seria una gran mesura per unir aquestes illes, no? Treure la boira del mig.
Cap a fi de mestral, no? Allò que diuen. Exacte. La granera del cel.
Sí, sí.
I així podem tenir jornades tan clares. De fet, avui mateix també a Eivissa,
sí, sí,
es veu transparent, eh?
Absolutament, clar. Si es veu Mallorca, imagina't a Eivissa com es veu.
Bé, Miquel, avui què mos portes?
Mira, avui tornem a Gràcia. Ja saps que en aquesta secció ens agrada molt viatjar a la Gràcia clàssica. Però avui no ho feim per parlar d'alguna personalitat, d'algun filòsof o d'algun gran fet d'aquella societat, sinó per veure que aquest masclisme que tenim avui en dia, aquesta societat patriarcal que encara vivim, té ses arrels en la nostra cultura grecoromana, sobretot grega, no? Parlarem bàsicament de com vivien els homes i les dones junts en família a l'antiguitat grega, què et sembla?
A veure, també eren masclistes a Grècia?
Ho eren molt. De fet, quan van arribar els indoeuropeus a Grècia, hi havia una societat que no podem dir que fos matriarcal, perquè no existeixen societats matriarcals.
No?
No, són mites, bàsicament.
No diuen els bascos que...
Tota gran societat o petita societat apartada, allunyada i molt antiga, sempre n'hi ha moltes que guarden aquest mite de ser societats matriarcals. I no existeix ninguna. Hi ha també les amazones, no? Però és un mite. Tot el que més podem rascar en l'antiguitat en quant a que la dona no estigui sotmesa a l'home és una societat més o menys igualitària, però no matriarcal, és a dir, no amb la dona comandant la vida pública, diguem, no? I en aquest cas, els pobles antics de Grècia era una societat molt igualitària fins a l'arribada dels indoeuropeus, no? I en l'arribada dels pobles indoeuropeus és quan comença un patriarcat que va a més i arriba a l'antiguitat clàssica de Grècia, al voltant d'entre 300 i 800 anys abans de Crist, tota aquella època també dels grans filòsofs que hem escoltat aquí, de fets molt, molt importants a Grècia, s'arribava a la democràcia, encara que fos una democràcia entre cometes, perquè només alguns tenien dret a vot, etc. Sí que fa que aquesta societat es torni cada vegada més... més patriarcal, no? Més masclista, no? Fixa't que el matrimoni era... Per la dona era una autèntica presó. Per la dona grega, el matrimoni a Grècia era una autèntica presó. I inclús per l'home era un mal necessari, era un mal que no podia evitar, perquè si es quedava solter a partir dels 40 anys havia de pagar un impost. Vull dir que d'alguna forma... Sí, se li acabava la bona vida, perquè els homes vivien molt bé, no així les dones, que estaven completament recloses, estaven tancades dins, eren les mares les que s'ocupaven de les filles, i els fills i els homes vivien en absoluta llibertat, no? Les relacions sexuals eren, una vegada arribat en el matrimoni, només per procrear. No hi havia cap altre interès. Quan hi havia un interès lúdic, podríem dir... es buscaven altres vies.
Eren relacions extramatrimonials.
Eren, sí, només permeses en els homes. Només
ja, però els homes amb qui ho feien?
Homes.
A vegades amb homes, però a vegades no, no?
No, amb prostitutes.
Ah, clar.
Sí, hi havia prostitutes, que a més eren un tipus de prostitutes que tenien la seva cultura, estaven molt mal vistes socialment, però eren les úniques dones que tenien llibertat, tenien una certa llibertat, és a dir, que no estaven sota el domini d'un home, no? Però, en tot cas, fins a, després del matrimoni, qui portava les regnes de la casa, clarament, era l'home. La dona estava tancada, tenia molt limitada les sortides fora de casa.
Caram, amb els inventors de la democràcia,
sí, eh? Sí, 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 sí. I, de fet, passava d'estar tancada amb sa mare, pràcticament, passar a estar tancada amb l'home, és a dir, que no guanyava gran cosa, no? I, de fet, la dona no acabava formant part de la seva nova família fins que no havia tingut descendència i, com a mínim, un fill mascle.
Caram.
Perquè si era una boixa,
no interessava.
No comptava tant. Ja saps que ciutadans, les dones no arribaven al grau de ciutadans, no tenien dret a participar a la vida pública.
Que em crida molt l'atenció, no? Que ja es doni per suposat que la responsabilitat de que neixin els boixos o boixes, és, o sigui, el sexe de la descendència, és d'ella.
Sí.
És d'ella, o sigui, ella, per ser acceptada en la família,
sí.
Ha de tenir un fill mascle.
Sí, sí, bueno, això encara passa amb algunes famílies aquí a Espanya, per exemple, eh?
Ja, ja.
Sí, era així. I de fet, quan... perquè no tenien els matrimonis grecs, la mitjana del matrimoni grec, tenien una mitjana de dos o tres fills, eh? No,
com naltros?
No eren molt nombroses, no.
Bueno, naltros anem per sota dels dos, ara aquí, penso.
Jo sí. Tu no ho sé, no, sí que ho sé, tu no.
Jo no, jo estic bé a la mitjana.
Tu estàs en la mitjana actual.
No, dic a Espanya, que estem per sota dels dos.
Sí, ah, sí? 1,8 potser?
Ara t'ho diré.
Idò, passava això, no? Que fins que no tingués un fill mascle no se la considerava com a nou membre de sa família, i moltes vegades el que passava és que quan ja havien tingut una filla i en tenien una altra, el que feien era carregar-se-la. És a dir, les nenes no interessaven. Sí, era prou habitual. No volien tenir famílies molt nombroses, no volien tenir molts fills. Filla amb una en tenien prou, i quan ja n'havia nascut una, quan el que arribava era una altra boixa, sovint el que feien era carregar-se-la.
Mira, la mitjana de naixements per dona a Espanya és de 1,34. No arribem ni a l'1,5. En canvi, la Unió Europea és de 1,6.
Tenim menys que la Unió Europea.
Sí, sí,
va,
sí.
Està bé. Mira, més coses. Una dotació econòmica era el que havia de portar la nòvia quan es casava, no? Això també ho hem vist encara no fa molts anys, no? Però el que es feia a Atenes, per exemple, era que qui aportava aquesta dotació econòmica, aquesta dote, que es diu en castellà, no sé en català com es diu, dotació econòmica, podem dir, no?
Jo diria que dot, no? Dot. La dote, la dot, no?
Dot.
O el dot, ara t'ho busco.
El qui ho aportava moltes vegades era el pare de la núvia. Aportava aquesta, perquè a part eren entre uns 1.000 i 5.000 dracmes aquesta dotació econòmica, que era molt. Pensa que cap als 500 abans de Crist el sou normal d'un treballador, d'un operari, d'un obrer grec, era d'un dracma al dia. Per tant, imagina't, no? Entre 1.000 i 5.000 dracmes eren molts sous, no?
És el dot, en masculí,
el dot,
eh?
Val, ja ho sabem. Mira, aquí sempre s'aprenen coses. I aquest dot, el que servia també quan qui la portava era el pare de sa nòvia, era que servia també, primer com a estímul, no? Perquè se l'emportava sa família que arribava en som a agafar sa lota, es quedava amb aquella dot, eren uns ingressos molt importants, i a part servia també per intentar que no hi hagués divorcis, perquè si en algun moment es divorciaven, aquesta dot tornava son pare, el pare de sa nòvia. Per tant, dissuadia a sa home, que era l'únic que es podia divorciar, de divorciar-se d'aquella dona, no? Era com un seguro, diguem, seguro de matrimonial.
Clar, si un home es divorciava, tots aquells sous que havia
aportat sa núvia a través del pare,
els havia de tornar.
Els havia de tornar en el pare, a l'amo de qui s'havia casat, no? I això pues, feia que els matrimonis fossin més segurs, perquè sí que hi havia divorcis, només es podien divorciar els homes, i en tot cas les dones es podien divorciar només quan hi havia maltractaments i els podia demostrar i eren molt clars, o sigui que imagina't quin tipus de maltractaments tenien que ser perquè una dona es pogués divorciar. I en tot cas es podia divorciar, però no es podia ni tornar a casar, i a part quedava completament estigmatitzada de per vida.
O sigui, ella no es podia tornar a casar?
No. Quedava fatal, o sigui, es podia alliberar de l'home si li fotia mànec, diguem-ho clar, però quedava absolutament apartada de la vida social.
Dos cops víctima, no?
Exacte.
Bueno, això també ens
exacte.
Sona, no
sí.
Fa tant de temps a Espanya, i segons com es miri també actualment avui en dia...
Sí.
Doncs aquest estigma, no?, que és, doncs potser el porten també les dones que ja han set víctimes d'un maltractament i a sobre després han de suportar un altre estigma, no?
Sí, és el que passa. Què passava quan les famílies eren pobres i no podien aportar aquest dot? Se'n feia càrrec l'Estat.
Ah, sí?
L'Estat es feia càrrec d'aquest dot mínim, hi havia un mínim, i l'assumia l'Estat. En cas de que fos una dona orfa, que no tingués un pare que portés aquesta dot, qui se'n feia càrrec era el parent més proper. El parent més proper es feia càrrec. Per tant, la dona... O bé tenia sempre un amo, podríem dir, o bé quedava absolutament relegada. Una dona lliure, tampoc ho eren les prostitutes, perquè sí, eren lliures en un sentit, però estaven estigmatitzades socialment. Per tant, no hi havia dones lliures. Bàsicament hi havia homes lliures, que vivien molt bé. Què es feia per celebrar un matrimoni? Es feien dos o tres dies de festa... I s'havien de complir un parell de requisits. La primera de tot era una espècie de contracte que s'acordava davant dos testimonis entre el futur marit i el pare de la núvia. Marit, pare, dos homes acordaven, firmaven aquest contracte. Normalment els cònjuges no es coneixien abans. Moltes vegades ni s'havien vist mai. O sigui, era un pacte que es feia sense que es coneguessin, es signava i després feien aquest banquet i després l'home se l'emportava a casa i ja formava part d'aquella nova casa, no? Però normalment ni es coneixien, no? Perquè realment les dones estaven molt, molt, molt tancades.
És el que deies tu, sota el control absolut de primer d'una família i després del seu marit.
Exacte.
Bé, això pels que no coneixem en profunditat, Miquel, el món grec ens sorprèn, eh?
Sí, perquè és una societat que està molt idealitzada.
I tant.
I de fet, a veure, ho està perquè va fer grans coses, no? Però ho van fer únicament els homes, i a vegades es té aquesta, com que s'ha idealitzat tant, es té com que també devia ser una societat igualitària, no... En absolut. I és important saber d'on venim, no? Perquè no fa tant de temps hem mamat aquesta cultura, i si ara cada vegada menys, també ha que dir-ho, és veritat que segueix havent un masclisme molt potent, però cada vegada menys. Però és que venim de segles i segles molt durs en aquest sentit.
Sí, no? Sí, però Miquel, però si a la generació dels nostres pares mateix, una dona maltractada que es volia divorciar i era mal vista.
Sí. Per això, sí, és que fa 4 dies.
Exacte.
Què es feia també amb aquesta cerimònia de matrimoni? Després d'un banquet, els nuvis se l'emportava a casa, i el que era habitual abans també era fer una mena de sacrifici. Sacrificis en els déus, uns sacrificis que en el que s'afegien alguns objectes relacionats amb la infància de la nòvia, normalment joguines. I amb això, cremant aquestes joguines, es simbolitzava el pas de sa infantesa a sa edat adulta.
És que fins i tot no cremen els jugarolls de l'home, no?
No.
Cremen
els de l'home. Sí. Després, dins el matrimoni, relacions sexuals, sí, però només per procrear. És a dir, encara que fos teva esposa, encara que fos estàssim casats, tenir relacions sexuals amb una finalitat que no fos per tenir fills, no s'entenia. I com que només en tenien dos o tres, i tancava en seixeta, clar, es quedava
poca cosa,
tancada dins i sense sexualitat tampoc. perquè qui disfrutava de sexualitat amb les diferents concubines a Palau eren els homes.
I concubins, no? També, això també s'ha dit molt, no?
Però
no?
Això, no, però això només algunes dones de classe alta i només amb algunes circumstàncies hi havia concubins.
No, em refereixo també als homes allitant-se amb homes.
Ah, sí.
D'això se n'ha parlat molt de Grècia, no?
Sí, li podríem dir com s'hauria de dir, pederàstia. Perquè el que feien era agafar-los de ben jovenats.
Ah.
Sí. Els homes amb homes, eh? Homosexualitat només home amb home. No hi havia la homosexualitat femenina. En alguns llocs sí.
Allò de Lesbos.
Sí, però també està molt mitificat. En realitat, a veure, com hi havia de vegades homosexualitat femenina si estava la dona tan sotmesa, no? S'ha mitificat molt això. Però els homes sí que s'agafaven jovenats i els educaven com a bons ciutadans i els passaven, però no els havien de passar, però sí, era molt comú que els homes, a mesura que es feien, que entraven en l'edat madura, tinguessin algun amigat jovenat.
No era Sòcrates que el van acusar també d'això, de corrompre menors?
Sí. Sí, però de corrupció de menors, perquè a part hi havia, ara no recordo quin mínim era, però hi havia un mínim d'edat, per tant et podien acusar, perquè estava permès la sexualitat amb joves, no? Joves de 15 o 16 anys estava permès entre homes, però més infants, pues no? Segurament Sòcrates el que el van acusar era de corrupció, però no només era corrupció sexual el que acusaven a Sòcrates, era corrupció moral, per les seves ensenyances, que eren ensenyances en aquell moment molt potents.
Per inocular-los doncs, el virus de la crítica social, no?
Sí, exacte. Què més podem dir? Home, no cal dir que les dones en el matrimoni havien d'arribar verges i que, bueno, que una vegada casades portaven el mateix ritme de vida, que era un ritme que es dedicava bàsicament a viure en el gineceu, que era una estança, una mena de buhardilla. Buhardilla es pot dir en català, Pepo? Tu que vas a classes amb en Carles Torres?
Buhardilla, et refereixes a les golfes, la part de dalt de la casa, diguem-ne?
Sí.
Sí, jo diria golfes, no, buhardilla no.
Les golfes, no?
Direm golfes, sí.
I de les dones, això de que les dones vivien a les golfes, que era també una mica estrany, eh?
Bé.
Vivien bàsicament en aquesta cambra, on cosien, on feien diferents feines de sa casa i on es mantenien allí mentre els homes baix i en diferents estances tenien diferents relacions sexuals amb tot qui volien, no? Sa dona era absolutament un objecte que es guardava i que estava absolutament sotmesa.
Déu-n'hi-do, avui el panorama que ens està descrivint en Miquel, bé, estem parlant de la Grècia antiga, o sigui, fa milers d'anys que portem aquesta inèrcia patriarcal, per això no ens ha d'estranyar que ens costi molt avui, també, encara que ens creiem tan moderns i tan avançats, doncs entendre quins són els, diguem-ne, els nostres vicis, no? I les nostres tendències que fem de forma inconscient amb tot aquest assumpte. Està molt bé que ens comentis tot això, recordem el dia 25, el pròxim dilluns és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones.
I per anar acabant, mira, saps què passava si l'home enxampava la dona amb un altre home? És a dir, si la dona era adúltera, podien passar diverses coses.
Primer, una cosa que no m'estranyaria, perquè si la pobra dona es casa i la tanca allà...
Home.
I té dos, tres encontres sexuals al llarg de la seva vida, el que li queda, home, tu...
Sí. És el mite de... Ho vàrem parlar amb aquesta secció, no sé si estaves tu aquí, el mite de Penélope i Ulisses, no?, i Odisseu.
Ah, sí.
Que Penélope, als 20 anys, esperant que torni Ulisses, inclús quan es pensava que era mort, no? Vull dir, aquest mite, el mite de Penélope, retrata exactament l'ideal...
El que s'espera de la dona.
Exacte, el que s'espera d'una dona, el que espera un home grec d'una dona grega. És el mite de Penèlope, que per això va ser escrit aquest mite, per sentar càtedra, per dir-ho d'alguna forma, no? Com ha de ser la bona dona grega com Penèlope? Ha d'esperar i esperar i esperar fins que arribi el seu marit. Què passava quan de cop un home pues, això l'enxampava amb un altre home? En primer lloc, hi podia haver... l'home tenia dret a demanar una reparació moral en base al pagament d'una gran quantitat de sous. És a dir, aquell home que s'havia anat al llit amb la teva dona t'havia de pagar una quantitat de sous establerta, i així es podia, això en cas de que tot anés bé, es podia resoldre així. Però també podia passar que aquest home que s'havia anat al llit amb la teva dona rebés un escarni públic. Un escarni públic que podia consistir, que consistia moltes vegades, de fet, en introduir-li en públic un raba.
Què dius?
Sí, sí, era així, un raba, eh?
Per on l'introduïen?
No em facis dir per on, Pepo. No era per ses orelles, no era per ses orelles. No era per sa boca, no era per sa nas, no era per sa ulls, Pepo. Això en públic. I si no, el que podia fer també, com a tercera opció, l'home podia matar-lo, o sigui, te'l podies carregar. O bé, et pagava sous, o bé, l'introduïes...
Vist com, segons com, potser la millor opció és el del raba, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, t'arruïnen, et maten o mira...
Home, sí, però en públic, i vull dir, quedes absolutament... Tu, imagina't aquells humaneldos grecs, no? Tan... perquè no era una cosa allò amb una cambra privada, vinga, va, anem a fer...
No.
Era en públic, no? A Ságora grega, no? Allà enmig. I d'aquesta forma, l'home que enxampava sa dona amb una relació extramatrimonial podia obtenir algun benefici. Ella, òbviament, no tenia res a reclamar. De fet, ella tenia que acceptar que l'home tingués aquesta relació.
Ella era castigada d'alguna manera? O si en el cas de que l'encalçassin tenint relacions extramatrimonials?
Això ja quedava entre l'home i la dona.
Pots comptar.
Ja. No hi havia un càstig públic. És que no tenien drets ni per ser castigades, pràcticament, les dones. La dona de base grega no tenia cap dret. Era com un esclau, com un animal, com un objecte, bàsicament. Estava completament a disposició del que volgués fer l'home.
Evidentment, a les disquisicions i debats públics a l'Àgora no hi tenien accés, elles, no?
No, mai. No, sortien molt poc de casa seva. Sortien molt poc. I res, el que... De fet, si no tenia descendència, també podia, l'home també es podia separar, tornar-se a casar, vull dir, hi havia com una sèrie de condicions. Ara bé, sempre que sa dona començàs en un matrimoni i sortís d'ell per alguna raó, sa dona quedava, inclús encara que perquè l'home es morís, sa dona quedava completament aïllada i estigmatitzada. No tenia una segona oportunitat mai. I res, això és bàsicament aquesta societat grega patriarcal, masclista i pederasta també.
Home, hem evolucionat, no? Segurament ens queda molt de camí.
Home, sí, sí.
Però estan millor.
Sí, però pensa que l'evolució l'hem fet en els darrers anys, eh? Hem estat molts de segles, tot s'ha estat mitjana, no dic res, no?
No, comparem la dona de l'època franquista, per exemple, amb aquesta dona grega, sí. I bé, amb algunes diferències significatives, però al fons, al rerefons, que la dona, diguem-ne, té una missió molt clara a casa i que no és lliure, això hi era,
estava, sí, marcadíssim, però és que, de fet, clar, quan és un aspecte cultural, vull dir, absolutament assentat en els nostres caps, no? Per això és que és molt complicat canviar aquestes coses i no es poden canviar d'un any per l'altre, no? Sí, és complicat.
Mira, per això està molt bé que us tornem a fer una ullada a les activitats, al programa d'activitats del Dia Internacional de la Violència contra... Perdó, per l'eliminació de la violència contra les dones, perquè hi ha unes xerrades que justament el que intenten és això, és donar nous enfocaments, noves perspectives, doncs, aquests assumptes. Mira, avui mateix tenim una xerrada que toca tangencialment aquest assumpte, avui a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Consell. La xerrada és el porno la millor educació sexual? Que organitza Espai Dones i també el Consell de Formentera, la fa la psicòloga Belén Albite, el divendres 22 i el diumenge 24. A més, es projectarà aquí al cine la pel·lícula Les Invisibles, de Louis-Julien Petit, un film en clau d'humor que parla de la situació de desigualtat que pateixen les dones a França. I el 25 de novembre, que és el dia en si, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, hi haurà a les 5 de la tarda a la plaça de la Constitució una parada del programa Reacció d'IBDONA, on els ciutadans poden unir-se al Pacte Social contra les Violències Masclistes, i a les 5:30 una concentració amb lectura de manifest i també batucada.
Molt bé, i d'això, mira, dir-te per últim que l'única cosa que sí que se'ls permetia a les dones era que tenien objectes de goig sexual, parelles, només parelles. Hi havia uns elements fets en cuir, que sí que s'han trobat, sí que servien per això, per portar aquesta soledat una mica millor.
Bé, doncs amb aquest detall aparturista d'aquella sí societat grega tan sí obtusa pel que fa a la igualtat entre els sexes, Mosquedam. Moltes gràcies, Miquel Costa.
Vinga, que vagi bé, adeu.